Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Com anem? Com aneu? Com esteu tots? Avui amb retard setmanal d'enregistrament, que a vegades passa, eh? Vinga, avui tenim, estem en companyia de l'amic Miquel Labòria. Hola, Miquel, què tal?
Hola, què tal? Aquí molt, estem.
Molt content de... anem com d'any en any, ¿vale? Perquè ara ahir vaig estar revisant, que també ha de venir el Javi Moreno i més gent que tenim planificat que vagi venint, i porteu una cadència anual, passeu un cop l'any.
És com la itinerària. Al final és el que el temps permet, el temps, sí, sí, la feina, és complicat.
És complicat. Bueno, m'ho dius o m'ho expliques a vegades, tio, perquè tenim un workflow molt... com ja molt fet, ¿vale? Però si estiguéssim començant i no tinguéssim... O sigui, i necessitéssim el temps que un necessita a l'inici per fer tot el que estem fent, hòstia, seria molt complicat, tio, molt complicat, de veritat. Bueno, doncs, avui tenim el Miquel Labòria i farem... Bàsicament farem dues grans parts, grans que anirem per feina, perquè avui serà un programeta potser més curt. Un, per parlar de canvis rellevants, problemes que hem vist, millores que han anat venint amb les punt 1 de les versions de sistema operatiu, com és
molt habitual. Calentetes encara, perquè sí, acaben de sortir, com aquell qui diu.
Molt calentetes, però alguna cosa hem vist. Ara entrem en matèria. ¿Vale? I la segona part, si et sembla, que ja sé que no hi ha moltes coses, parlarem de novetats del món de la domòtica. Jo et volia fer alguna reflexió de coses que m'havien deixat de funcionar i m'han tornat a funcionar miraculosament ara, tio. Ja després t'ho explico, que m'ha cridat l'atenció. Estem en directe per YouTube. Això ho vaig insistir perquè és nou, ¿vale? Però si us aneu animant, normalment gravem els dimarts a les 3. Avui és dijous, per tant hem endarrerit dos dies per temes d'agenda. Ja veieu que el Marc no hi és, que no ha pogut estar tampoc aquesta setmana. I si us acostumeu i teniu temps, per la feina i les obligacions d'estar en el directe a YouTube, doncs... ja tenim, mica en mica anem tancant l'ecosistema per anar podent transportar les preguntes o els comentaris que ens pugueu anar fent en directe. Doncs a tot això serà el programa d'avui, que és l'episodi 568,
quasi res,
de la temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Miquel. Què tal tot, tio?
Bé, enfeinat, que això és important, i bé, intentant anar fent cosetes.
L'última vegada que vas venir, que no, jo crec que sí, un any, potser no tant, parlàvem de l'Horacat.
Sí, però de fet devia ser el juny, perquè és quan va sortir. Per tant...
Sí, en el teu cas ha sigut menys. què tal, recordem als oients, l'Horacat és una aplicació que ja està disponible per iOS, per iPhone?
Bueno, per iOS, Mac, iPad, Apple TV...
És veritat, ja
crec que no em deixo res. Per tots.
Que funciona com a aplicació, però potser té... En l'iOS, en l'iPhone, té molt sentit com a widget, ¿vale? A la pantalla. Correcte. Principal. I que és l'Horacat, ¿vale? Que sembla una cosa molt simple, però primer, quan ja ha d'estar totes les plataformes, tan simple, no crec que sigui, no? I a més, he vist que feies... Va haver-hi una època, ara ja s'ha calmat, però va haver-hi una època que feies com molt, molt releasing, no? Un release continu.
Bueno, sobretot perquè amb l'iOS 17, quan va sortir l'iOS 17, van aparèixer molts canvis, i un dels canvis és que el widget permet animacions, permet cosetes, i això és el que va fer. Clar, sobretot és el que dius, no? Vam començar amb la primera versió, que només era per iPhone, la següent ja portava l'Apple Watch, la tercera ja portava el Mac, i després les actualitzacions dels nous sistemes operatius, i a partir d'aquí sí que ja ha parat, perquè poca cosa més. En el Mac, per exemple, també et surt a dalt a l'estatus bar, a dalt de tot, també et permet posar-lo allà perquè el tinguis visible en tot moment.
Com ha anat això? Vull dir, ha tingut moltes descàrregues... És complicat, eh? Jo ja sé que és difícil.
No sé si recordes quan vam treure l'iPhone Cat, que era l'actualització de l'iPhone en català, que va haver-hi un punt que les descàrregues eren tantes que el servidor tenia un cost... que vam proposar cobrar per poder assumir les despeses, no per guanyar diners, sinó per assumir les despeses. I tothom saltava amb allò de la... No, esteu intentant fer negoci amb la cultura, la llengua no s'ha de pagar. No és el mateix, però...
Però hi ha una mica d'això.
Però hi ha hagut. Clar, el fet de cobrar per aquesta aplicació 1,99 €, que de fet d'aquest 1,99 € el que arriba a qui fa l'aplicació no arriba a 1,30 €, perquè la resta s'ho queda Apple, fa que la gent potser no hagi descarregat tant o no hagi arribat tant. De tota manera, hem arribat quasi les 100 descàrregues o una mica més, vull dir que no... Hem assolit el que costa la llicència de desenvolupar Apple, que són 100 euros l'any, per tant...
Però ni del bon tros ha pagat les teves hores.
Ah, no, però això ja...
Ja. Bueno, serveix com una prova de test. Però mira, ara que ho dius, sí, a vegades no som conscients del cost de les coses, ¿vale? Excepte en el moment que les fem nosaltres, vale? I demanem una compensació per aquell esforç, o encara que sigui cobrir despeses. Vale? I això val per l'aplicació, val per la creació de continguts coses. I val per mil altres coses. Bueno, és així. És així. També és veritat que som un petit microcosmos al món català, en general, de creació de continguts, de creació d'aplicacions. Som un petit microcosmos que, a més, està molt dividit, molt fragmentat, i sí que és cert que, a principi, aquí hi ha més gent d'Android que no pas d'iOS, ¿vale? Però també és veritat que, tot i que el món d'iOS està més acostumat a pagar, ¿vale? Bueno, no sé, tot, jo crec que això és complicat. I al final es destinen diners, parlo de diner públic, a fer coses que no li veus cap trellat, no li veus cap... per no dir que a vegades sí que li veus coses i no t'agrada gens el que estàs veient. ¿Vale?
Això també.
I en canvi, iniciatives més petites, de més petit format, però que és transcendent, perquè que la presència de l'hora en català estigui a iOS, i a macOS, i a watchOS, i a l'Apple TV, és rellevant, ¿vale? Per nens, sobretot per gent que comença, o per nens o per gent que estudia la llengua, perquè justament el mecanisme de l'hora en català no és un mecanisme que no et surt innat, vull dir que l'has de pensar i l'has de ficar teu, i hòstia, més que una aplicació que te'l recorda cada vegada que fas així, no? I bé, la veus aquí en el telèfon, no? No sé, és una cosa una mica trista a vegades. Però bueno, com sempre, jo crec que et s'ha d'agrair l'esforç.
I bueno,
mica en mica.
Però és el que parlàvem. Hem parlat, de fet, crec que ho hem parlat en diversos programes, no? Sí, també és l'esforç de vosaltres de muntar el podcast i l'esforç i el cost que té això. És a dir, al final... un pot regalar les hores, no? Com deies tu, de fer les coses. Però al final, si hi ha un cost darrere, el mínim és poder cobrir aquest cost. No? Passa amb l'iPhone Cat, passa amb els blogs, passa amb els podcasts, passa amb tot. I és el que deies tu, el món del català fa que a vegades sigui complicat que això sigui així. I si no tens ajudes, doncs encara més.
Sí. Per això, a vegades, quan veig projectes, jo parlo del món del podcasting que conec més, no? Oh, que no sé què, que farem això i farem allò i tal, no? Que no tenen un business plan Sí, o almenys uns objectius, no? No, potser que la Poma no ha tingut mai un business plan. Sí que ha tingut clar un model, i és que anàvem a fer això perquè ens agradava, per tant, no anàvem a cobrar la feina que anàvem a fer nosaltres. L'únic que preteníem és, amb tranquil·litat, tenir les màximes despeses cobertes al màxim de temps possible. I això clarament tenia tres components, no? O dos i mig, no? Algun patrocinador que... Perquè, clar, què es paga a Mossega la Poma? El lloc on es guarden els àudios? Clar, 567 programes són molts programes. Més els minuts mosseguis, més tot. És a dir, són, no sé, què veuran, 700 àudios? Això s'ha... I sí, no només s'han de tenir en algun lloc, s'han de tenir en algun lloc vigilat...
I la transferència, sí.
I s'ha de tenir en un lloc reliable, és a dir, confiable. ¿Vale? Dos, el hosting de la web, no? On està tot, el domini, el subdomini, bueno, tot el que es necessita. I nosaltres fem servir un estudi virtual perquè no ens trobem físicament, fem servir Riverside, que es paga una llicència, perquè si no tens... Pots fer servir altres mecanismes? Sí, hi ha gent que fa servir Zoom, però Zoom està limitat. Em sembla que després de 30 minuts o alguna cosa així, el que no és llicència de pagament, doncs se talla. I clar, nosaltres no volíem estar a expenses d'això. Per tant, hem de pagar algun sistema, digue-li Riverside, digue-li Riversoid, és igual, el que sigui, que et doni a darrere una garantia d'actualització i de poder tenir un estudi. Més el software d'edició, que fem servir GarageBand o el que sigui, que bueno, això està embedit en los Macs. Però tot això són diners. I això tot. Qui ho paga? Mira, la UPC, perquè ens cedeix un espai on està el servidor d'arxius d'àudios, ho paga ByteRight, que és l'amic Ruano i l'empresa que aporta uns diners que van bàsicament, i no ho paguen tot, al hosting, domini, tot això, i els oients. I això no cobreix cap hora de les que destinem nosaltres, cobreix el baseline. Vale? Ho explico. Mira, avui, com tenim una miqueta més de temps, m'explaio en explicar-ho. Sí que és veritat que la implicació dels oients via afiliats d'Amazon, via mecenes de l'aixeta, ens ha permès tenir un calaix on totes aquestes despeses tenen una trajectòria d'un parell d'anys que ja estan totes pagades, però clar, l'aixeta s'ha d'anar omplint, és a dir, la pica s'ha d'anar omplint, perquè si no...
Sí.
És el mateix que pagar una llicència de desenvolupament, és... A veure, la llicència és la llicència, però això ha d'estar en algun lloc. Com creïs una aplicació que hagi de capturar moltes dades i aquestes dades s'han de desar, que ha de ser amb alta disponibilitat, la base de dades replicada... Què val això?
Molt.
Diners, molt.
I com tinguis la sort de que la gent t'ho compra, ja l'has liat. Perquè com no tinguis l'alta disponibilitat que estàs comentant o coses d'aquestes, clar, per exemple, un dels avantatges de Bracat és que no necessita servidor. És algú que ho fa tot en l'aplicació. És a dir, fer una app d'aquestes sí que la descarreguin un milió de persones. Endavant.
Sí, perquè escala molt bé, no té cap problema. Com no hi ha base de dades, ni manipulació de back-office, entenc, no? Pues no, aquí no tens problemes d'escalat. Però clar, però és que fins i tot a un 99, si fos una aplicació que requerís recursos de back-office, recursos de base de dades, recursos de certes coses, ja no escales. O sigui, a un 99... No és car.
No, per això és moltes dels models de negoci de les apps s'han convertit en el que són subscripcions.
Clar.
És a dir, moltes han passat això perquè, clar, si tu cobres, però almenys cobres cada any o cada mes, sí que pots mantenir una escalabilitat, com dius tu. Però una app que requereix d'un manteniment, si tu no tens una entrada constant, no la pots mantenir.
Sí. Nosaltres, sense tenir un business model així, no? Un business plan d'aquesta manera, també vam entendre que l'única forma de garantir una continuïtat... O sigui, saber que cada mes entraran uns ingressos fixes que permeten que al cap de l'any tot quedi pagat, sabíem que havíem d'anar a un model de mecenatges. Estàvem inicialment a Patreon. Crec que vam fer bé en el seu moment quan va venir l'Alice i ens va parlar de l'aixeta, moure'ns al patronatge de l'aixeta. Més que res, perquè la pròpia aixeta es queda un percentatge i si s'ho queda un senyor de Texas, doncs està bé, però si s'ho queda l'aixeta, que som d'aquí, doncs molt millor. ¿Vale?
Molt millor, sí.
Perquè això repercuteix en tot el grup de mecenes i de creadors, no? Que en l'àmbit català. Sí, és així. No, no hi ha més tutia. Per tant, Bueno,
és complicat, sempre és complicat. Totes aquestes coses són complicades.
Bueno, anem pels sistemes operatius. No sé per on vols començar. Vols que comencem per... O sigui, no vull que destaquem res especial, perquè això ja ho hem fet. És només dir, bueno, hòstia, això realment ha sigut molt útil, això no tant, aquí he tingut problemes. Jo tinc una llista de coses que et volia comentar, però bueno, si un cas... Comencem, si et sembla,
per Sonoma. Jo la veritat és que fa tant temps que porto l'iOS 17, perquè de fet sóc d'aquests temeraris que començo amb la beta 1. Per tant...
Jo ho feia, però com ara tinc coses que no vull perdre, ¿vale? Diguéssim, aplicacions que no són punteres, que, a veure, si tu tens un Clean My Mac, saps, o tens un 1Password, aquesta gent treballa abans que tu. Té la beta 0 que li ha donat Apple per provar abans de la primera beta. ¿Vale? Dit en broma, Però... Però jo tinc aplicacions que són open source, que van en molts entorns i que l'entorn Mac no és la seva prioritat, ¿vale? I les utilitzo contínuament perquè són els temes de radioafició o altres coses. Per tant,
sí, de fet, no jo ara, per exemple, tinc un Mac Studio d'escriptori que aquest no l'he actualitzat fins que no ha sortit la versió oficial. I sí que tinc el portàtil, que aquest el vaig actualitzar una mica abans. Jo parlo més sobretot a les versions del telèfon. El telèfon són les que sí que vaig més...
Són més crítiques, sí, sí.
No, però justament són les que vaig amb la beta.
Bueno, perquè tu necessites per sí. La feina regular i per la feina esporàdica.
Correcte, no? Correcte. Sí, 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 al final has d'estar-ho provant tot.
A veure, sobre el paper Sonoma és una actualització de caire cosmètic, ¿vale? Sobre el paper. Vale. Però jo he notat coses i m'han sorprès bastant. Vale. Mira, he estat notant durant un temps i encara no està resolt del tot. Ha millorat, però no està resolt. Per cert, parlant d'això de canvis. Clar, jo vaig així pensant i el dia 1 no poso la beta, però quan ja surt el primer release ja me l'instal·lo, no sé què. I aquesta setmana, anècdota personal, em truca ma germana, que té un Mac, vale, que ja fa servir temes d'ofimàtica, que havia d'instal·lar unes coses, per, bueno, alguna de la feina. I em diu, és que intento instal·lar el Windows Desktop, Remote Desktop, i per una altra utilitat, i no em deixa, em diu que utilitza el Windows Remote Desktop, i em diu que no tinc la versió de sistema operatiu actualitzada. I jo, hòstia, però quina versió de sistema operatiu tens, alma de càntaro? Vale? I em connecto i em miro, i tenia la 11... Tenia la 11 i estem a la 14. I clar, tu aquí fas pedagogia, penses i t'ho planteges i després te'n vas al món real i la gent té el mateix sistema operatiu del dia que el va comprar a l'ordinador, tio. I punto.
Saps quin és el problema? Que molta gent es pensa que s'actualitzarà sol.
Sí.
Com les actualitzacions que et van sortint. Perquè ara no recordo qui va passar també, va passar el mateix. Que dius, ostres, però si no tens actualitzat a l'última. I és perquè es pensen que s'actualitzarà sol. iOS, per exemple, sí que quan estàs a la 16 et salta l'actualització a la 17. Però amb Mac has d'anar a l'App Store i instal·lar-la, és a dir, anar-la a buscar expressament. I la gent es pensa que no, que li passarà el mateix que amb iOS, que un dia li saltarà l'actualització i la instal·larà i fora.
Però per mi és tan evident, és a dir, tu entres a les preferències de sistema...
Però amb Mac no passa, eh?
Sí, però amb Mac, a les preferències del sistema, tu tens, en actualització, tens una boleta vermella d'actualització del sistema operatiu. No és automàtic, et surt l'avís. Clar, 11 li va sortir l'avís per la 12, 12 li va sortir l'avís per la 13, 13 li va sortir l'avís per la 14, tenia... 3. Bueno, i tenia 4 perquè em sembla que en aquest 5 pas es va actualitzar Safari, ¿vale? Tenia 4. I estaven allà les 4 i dic, aquestes 4 porten aquí 8 anys. O sigui, bueno, 8 anys no, però porten aquí una eternitat. Tu has mirat, li deia jo, tu has mirat alguna vegada? Diu, no. I jo em desespero perquè... Jo entenc que a nosaltres moltes vegades ens apreta la vida, volem tenir la base per fer proves, i, en fi, no sé què, mil històries, ¿vale?
Però la gent no.
La gent no. Però, hòstia, una cosa és això i altra cosa és que passis del tot, perquè entremig, ja no per evolució del sistema operatiu, hòstia, hi ha temes de millora de rendiment, hi ha temes sobretot de seguretat, ¿vale? sí que és veritat que els sistemes anteriors van tenir pegats de seguretat majors, per entendre'ns, però bueno, a vegades hi ha coses, tio, i la gent no...
Sempre.
Passa, passa. Bueno, tornem...
Sí, avui justament llegia un tuit del Julio César Fernández, que és un programador... Es defineix com evangelista. Avui parlava de la...
L'Apple Coding...
Coding. Apple Coding Academy. Sí. Avui parlava de la sortida de la versió 17.1 i parlava... Ell justament porta temps parlant que les versions 0 per temes de màrqueting estan sortint abans d'hora, que la 17.0 ha sortit malament i que fins que no ha sortit la 17.1, que és la que va sortir ahir a la tarda, si no, si no he vist malament,
sí.
De fet, jo la tinc des d'ahir a la tarda, és quan es veu un producte acabat. I hi havia una persona que li deia, hòstia, i val la pena que jo l'instal·li al meu iPhone 12?
Sí.
I li deia, però és que no és que valgui la pena, és que ho has de fer. Perquè si no ho fas, primera et perds tot això que estàs dient tu. Però segona, estàs afectant a la gent que està fent apps. Perquè què passa? Si els teus usuaris no s'actualitzen a l'última... Tu no pots fer servir...
Has de mantenir un munt de versions.
La retrocompatibilitat. No pots fer servir les coses noves. No pots adaptar coses noves. I tot això, al final, no deixa de ser un problema.
I després hi ha una altra...
És que hauria de ser responsabilitat i obligació de tothom
dels usuaris,
actualitzar la que pugui. No la 0, perquè està clar que la 0 està malament. Però a partir de la 1, tothom hauria d'actualitzar.
Estic totalment d'acord. I amb tu i amb el Julio César. A més, es dona una paradoxa i és... clar, com hi ha canvis... Parlem de Mac, vale? Parlem de Mac. Hi ha canvis estètics, canvis de funcionament... Si tu vas passant saltito a saltito...
Així?
Sí.
I surten coses, veus?
Sí. Oh, jo també faig així, surten coses. Espera, si em veu la càmera... No, sí. Ah, no, ho tinc desactivat. Espera, un moment, que no ho activo. Això és perquè ens veieu per YouTube, eh? Ai, no tinc ni... És que ho tinc fatal, tio. Ara poso tot el que... Aquí, ara poso la llum d'estudi, les reaccions...
Home, Tomàs, molt malament, eh? Aquí amb el sonor i no fent servir.
No van les reaccions? Per què no em van les reaccions? Les hauré de forçar?
Ara.
Bueno. Ah, vale, sí. Pues mira, l'altre dia ens saltava i pensava que era algú que ens ho estava fent. Vale. No, dic que clar, si tu canvies d'una versió a l'altra, pues tens un gap, no? Tens un espai que has d'omplir d'aprenentatge per la nova versió. Però clar, si saltes 3 o 4 versions, has de passar el gap de 4 versions de cop, tio. És que no té sentit. No ho entenc. No, és la mateixa pregunta. I tu tens backup? No ho sé, ja ho farà. Igual que l'iPhone, igual està l'iCloud, doncs igual el Mac també, no? Doncs si no ho actives, no. Sí que no sé. Sí. Desastre. Jo deia, Sonoma és bàsicament canvis cosmètics, a priori. Però la veritat és que no, que hi ha coses de fons que s'han anat canviant també, no?
Clar, jo crec que, a més, una de les coses que tenim és que Apple s'està enfocant ja, sobretot, als seus chips, és a dir, al final està canviant l'arquitectura. Sobretot aquells que tinguin arquitectura M1, M2 o demà passat M3, vale? Cada vegada que tots aquests sistemes estan optimitzats i preparats cap aquí. És a dir, tots aquells que tinguin Intel, jo crec que ja serà de les últimes versions que podran utilitzar. I és el que dius tu. Internament, tot això ha de suposar un canvi.
Sí, estic d'acord. Una pregunta abans d'entrar... Ara et volia comentar un parell de coses de Sonoma, però abans d'entrar, una pregunta. Què tal el Mac Studio?
Jo tinc el de M1, eh? A l'M1 Max.
Vale. O sigui, dels dos models de Mac Studio tens el petit, o sigui, el car i el supercar. Tu tens el
tinc
car.
Tinc el car i la primera versió. És a dir, ara ja hi ha l'M2. I jo estic contentíssim. És a dir, clar, jo venia d'un MacBook Pro d'Intel i que ja tenia un temps. I, per exemple, clar, saps que jo treballo a Welling, fer el projecte de Welling eren 40 minuts de compilació. Va ser obrir-lo aquí i passar a menys de 5 minuts.
Ah, és un canvi de producció.
Té 64 GB de RAM, que això també es nota, però és una màquina que no té res a veure.
A nivell de temperatura, què tal? Es calenta, no es calenta? No. Té ventilació activa, no, al Mac Studio?
Ni es nota. És a dir, però té a vegades... Sí, té ventiladors per sota, però jo no els he sentit engegar encara. Mm. Vull dir, és allò que quan el monitor s'apaga...
I és un M1.
No te n'adones ni que te l'has deixat engegat. Mm.
I és un M1. Mm-hmm. I que tela. Vale, ho prenc nota perquè, bueno, li demanaré a... Bueno, tinc que demanar als Reis, al Papa Noel, potser tinc que anar jo caminant de genolls fins al nord de Noruega, a veure si trobo a Finlàndia, a veure si trobo el Papa Noel, però perquè això no podrà ser enguany, ja veurem l'any que ve. Ara, si surten, si hi ha canvis, que es preveu que hi haurà algun...
El dia 30. El dia 30, sí, a la 1 de la matinada.
Però no, a la 1, una hora molt, molt catalana. No crec que li toqui al Mac Studio renovació, em sembla.
Hi han rumors de tot. S'està parlant de M3 Pro, M3 normal. No sé si tocarà el Max o l'altre. Però, a veure, al final, jo és el que dic, eh? Amb un M1 tires perfectament. Jo crec que al final estan treballant també molt per entorns que requereixen d'una computació molt alta. Sí. És a dir, si ens anem a estudis de vídeo, estudis de fotografia que requereixen de compilació de no sé què, de vídeo, això realment aquesta gent ho notarà moltíssim. Mm. Segur que si ho fem al món de la programació, com és el que em moc jo, si ara em tarda 2 minuts, passarà a tardar-me 10 segons, que a la llarga també es nota. Eh? Sí. I al final això... Moltes empreses els hi costa fer un canvi d'ordinadors o de màquines. Crec que quan van sortir els M1, Twitter, totes aquestes grans tecnològiques, el primer que van fer és posar un ordinador dels nous als seus desenvolupadors. Per què? Per el que parlava abans. Si una màquina abans et tarda 40 minuts a compilar un projecte i de 40 passes a 5, guanyes 35 minuts cada cop que compiles aquell projecte.
I pot ser que
són 35 minuts que no tens una persona creuada de braços esperant.
Sí, i a més, una persona que si compila és per acabar fent unes proves, finals, en fi. Hi ha tota una sèrie de workflows, no? Que aquesta interrupció ja no és el temps només, sinó és el canvi d'escenari, bueno, en fi, que pots causar més errors, perquè clar, tu mentalment acabes de fer una cosa, compiles, estàs preparat per fer una sèrie de proves o per fer ja el workflow de pujada de producció. En fi, tens tota una sèrie de coses en el cap que si has de fer perons, i canviar d'escenari, doncs, hòstia, al final és molt més complex controlar tot el procés, no? Està clar. Ja veurem, perquè jo al Mac Studio em crida molt l'atenció. Potser des de que he començat a fer streaming de vídeo en directe, el Mac Mini M1, tot i tenir 16 gigas, se'm queda un... Està aquella ratlla, saps? Aquesta ratlla de l'ocurtet. Jo no aniré mai a un MacBook Pro, ni... no, perquè no ho necessito portàtil, necessito un ordinador que estigui fixa, ¿vale? I no sé, igual salto al Mac Studio en algun moment de l'any que ve, ja veurem. Sonoma, t'he fet la pregunta de la temperatura perquè amb la instal·lació de Sonoma, la primera versió, a les aplicacions, o sigui, no era capaç de trobar una aplicació en concret, i ara et parlaré d'alguns exemples, però en general la temperatura tenia un comportament desmadrat en el M1. I ara amb la 17, amb la 14.1 ja no passa. Per tant, entenc que era un tema
però això és de com sistema, tot el que ha passat amb els iPhone 15. Sí, els iPhones 15, que tothom s'ha queixat de que la bateria volava, que el telèfon cremava, que tot era un problema, i que fins a la 17.1 ja s'ha arreglat. Aquí s'ajunten un munt de coses. Per exemple, en la 17.0 i a l'iPhone 15, jo vaig estar llegint una altra vegada el Julio César, que és una persona molt activa. Aquí s'ajunten diverses coses. Per exemple, una de les coses que feia que s'escalfés i marxés la bateria era l'ús d'Instagram, sí, l'ús de Facebook, l'ús de xarxes. Per què passa això? Instagram fa servir molt vídeo, però el vídeo que fa servir no fa servir còdecs estàndard d'iOS. És a dir, per exemple, si nosaltres veiem una pel·lícula a Netflix o veiem una pel·lícula a Apple TV Plus, no passava absolutament res. El telèfon estava estàndard. Però Instagram fa servir un altre tipus de còdecs. Aquests còdecs, per què els fa servir? Perquè ell prioritza el tema del tamany del fitxer per sobre de la qualitat de la imatge. Per tant, fa servir còdecs propis o còdecs diferents perquè realment la descàrrega d'aquests vídeos sigui inferior i, per tant, ocupin menys. Això què fa? Que el processador hagi d'utilitzar més màquina per poder-los visualitzar.
I quan això passa... El descompressor no és H.264? O era
no, fins en el cas d'Instagram no.
Però a la resta, o sigui, si tu fas una aplicació que tingui consum de vídeo que hagi de transferir i descomprimir, vale? o digués exacte, normalment la gent que fa aplicacions i que utilitza vídeo utilitza l'H.264.
Correcte. Vale. I aquest és l'estàndard que es fa bé. Però tot el que són Instagram, que gasta molt, clar, un H.264 li ocuparia més espai, per tant fa servir uns altres.
Clar.
Aquí s'ajunta...
Més espai,
l'iOS 17 vol dir, no ho gestionava bé.
Vol dir molta pasta, eh?
Clar.
Sí, millor dit, si Instagram és capaç de fer servir un còdec amb un ratio de compressió menor o molt menor que el que s'utilitzaria per l'H.264, vol dir que Instagram s'estalvia amb la quantitat d'usuaris i d'imatges i de vídeos, sobretot de vídeos que té, s'estalvia una de pasta bestial, no? És això.
Exacte. I si el telèfon després treballa més, doncs és problema del telèfon.
Ja
a mi que m'expliques.
Sí. Bueno.
I aquí és on s'ajunta que l'iOS 17 no estava ben acabat i s'ajunta que passa això, és a dir, al final és això, s'ajunten diverses coses i fa que el telèfon doncs, es sobrescalfi, la bateria s'acabi abans, etcètera.
Mira, un altre problema que tenia Sonoma i era AirPlay, que era molt... El que t'explica ara era de riure, ¿vale? Resulta, jo tinc un HomePod mini connectat a, bueno, a l'estudi i es comunica amb el Mac mini, ¿vale? I per tant em surt a la llista, bueno, em surt a la llista de preferències de tots els dispositius iOS, de tota la iOS i Mac i tot, de tota la casa, però on el faig servir més és en el Mac mini. Hòstia, desplegava el llistat dels altaveus, xutava l'àudio cap al Mac mini i no anava. Sí, jo veia que tu miraves a Home com estava el Mac mini i et posava connectat. Reproduïa àudio? No. Hòstia. I anant als foros de discussió, buscant, bussejant, algun dia veia... com està connectat el teu ordinador, en el meu cas el Mac mini, a la xarxa de casa? Dic, cony, per RJ45, que per això és un Mac mini, no? Per cable de xarxa. Jo tinc cable de xarxa i també tinc la wifi activa.
Wifi.
Tinc les dues. Però,
jo
clar,
també.
Si hi ha cable de xarxa, la connectivitat domina sobre el cable de xarxa, ¿vale? En principi. Bueno, doncs tenint aquesta dualitat, no anava a l'AirPlay. I l'única solució que hi havia temporal era treure l'RJ45, només tenir la comunicació per wifi. Quan això ho feies, pum, ja tenies àudio en l'AirPlay, en el HomePod. Hòstia, tios, això és tan... És base Apple, tio. És que és base Apple. O sigui, que és un tema de sistema operatiu.
Però això és un problema de no fer bé les coses. És a dir, ja. Tornem a lo que parlàvem abans. És a dir, apreta tant el fet de que al setembre ha de sortir la nova versió que no proven suficientment les coses. I segurament ningú havia provat de tenir l'RJ45 i la Wi-Fi, que és una tonteria, que és una prova bàsica, però...
Sí, amb la 14.1 ja s'ha resolt, vale? S'ha resolt. I no he fet, ni he fet jo res, ni he canviat les aplicacions, ni... De fet, aquelles aplicacions que derivaven àudio a AirPlay, tenien un problema quan havia l'RJ45 connectat. Vol dir que el desenvolupador que ho havia provat amb wifi i no ho havia provat amb connexió a xarxa per cable. I dius, hòstia, tios, perquè, no sé.
Però això abans amb Apple no passava.
No,
perquè jo
no
recordo antigament
que
havien arribat a retrasar.
Sí, no. Però estem parlant d'una empresa que té molts milers i milers i milers de treballadors, tio. No sé. A part d'aquí, hi ha altra cosa que em sorprèn. Quan tu modifiques una funcionalitat que ja saps les dependències, perquè AirPlay no és que surtis nova, AirPlay el tenim des de fa molt de temps, ¿vale? jo crec que hauria d'estar en algun lloc un manual, un runbook, no? De tota la bateria de proves de que has de fer. Vull dir, és que, vamos, que nosaltres, bueno, jo no, perquè jo no desenvolupo, però que tu és desenvolupador, tio, el teu quadernillo de test per aquella funcionalitat concreta ja el tens fet.
Bueno, i l'equip de QA, al final tu tens un equip de bé, QA, clar, ja no que aquest equip de QA té un test plan, té unes proves de regressió, té unes proves que han de provar. El problema és que segurament l'error no et ve directament per AirPlay, et vindrà perquè han canviat alguna cosa de la connectivitat de xarxa
de les xarxes.
I de rebot ha afectat l'AirPlay.
Segur.
Per tant, quan algú ha canviat, han provat la xarxa, però no han tingut en compte totes les dependències. I aquí està el tema. És a dir, les presses per treure-ho tot corrent i de pressa han fet que no s'hagin fet bé les coses. Però això comença a ser un estàndard del món del desenvolupament. La gent treu les coses sense provar-les. És a dir, hi ha videojocs que surten amb bugs, amb problemes, amb errors, aplicacions que fallen, i al final es torna una dinàmica de que amb actualitzacions futures tot es va arreglant i tot funciona. Però que al final, com que tenen dates de sortida, doncs van i ho treuen encara que estigui malament, i encara que sàpiguen que estarà malament.
Sí, estic d'acord amb tu que va per aquí la cosa. Un tema també relacionat amb això que no estava funcionant bé i que a vegades continua fallant, jo crec que encara no està arreglat, tio, el continuity. Hi ha moments, i no m'expliquis per què, que aquesta combinació telèfon, rellotge, Mac es trenca. I tu saps, si tu tens un Apple Watch, quan tu li dones... I no, o sigui, si despertes a l'ordinador, no l'arranques de nou, si el despertes, normalment detecta que tens l'Apple Watch i si tens el flag configurat a preferències del sistema, t'obre el d'això. Hi ha moments que això no va. Per què?
Ostres, perquè a mi no m'ha passat això.
Pues a mi em passa continuament. O sigui, hi ha 3 o 4 dies que em funciona bé i recordem que si funciona bé aquest punt vol dir que puc fer copy-paste, vol dir que també puc utilitzar la funcionalitat de 1Password que puc acceptar només tocant el rellotge, doncs quan es trenca continuity es trenca amb tot, amb el copy-paste, amb el no sé què, amb el no sé quantos. I jo crec que té a veure amb networking, també.
També, segurament.
Mm, segurament. Bueno.
Pues mira, jo, una cosa que he fet des de Sonoma és he deixat d'utilitzar 1Password.
Pel passcase.
Per tot. Perquè al final les contrasenyes del macOS i d'iPhone ja et generen el doble factor. Ja pots compartir contrasenyes amb gent, és a dir, pots crear baúls de contrasenyes i compartir-les.
Has pogut migrar de 1Password aquí fàcilment? Hi ha alguna utilitat? Sí, no?
No, ja has d'exportar directament. És a dir, 1Password té una exportació...
El teu cofre.
A CSV, i aquesta exportació de CSV la pots importar directament al sistema operatiu i automàticament tots els doble factors, tots els passwords, tot, absolutament tot, et funciona directament nativament. Sense
a mi m'encantaria fer-ho, però tinc un problema que espero resoldre en pocs mesos, que tinc un Dell a la feina.
Ja ho sé. Pues això s'hauria d'arreglar. T'haig de dir que les passwords iCloud els pots convertir en Windows.
Sí?
Perquè tinc companys que ho han fet. I des de l'última versió de Chrome, Chrome et deixa utilitzar els passwords d'iCloud. Perquè té un plugin que amb Sonoma...
Jo tinc el Chrome vetat. O sigui, jo a la feina utilitzo Firefox, bueno, hi ha determinats aplicacions, programes, accessos que m'obliguen a fer-los per Edge, per temes, diguéssim, de... Bueno, de
però l'Edge no fa servir també els mateixos plugins de Chrome?
No ho sé, ho miraré, perquè, clar, això em resoldria aquest... No, la resolució és que vaig demanar un Mac que treguin el Dell. Ja s'ha acabat.
Aleshores, sí, això és l'ideal. Això és l'ideal. Això ja ho tens tot. Però igualment, ja et dic, tinc companys que han fet això, de sincronitzar les contrasenyes d'iCloud amb Windows i també els hi funciona. I el Chrome, si algú fa servir Mac, el Chrome de Mac des de Sonoma és capaç de llegir les contrasenyes d'iCloud. Per tant, ja no tens allò de que només funciona amb Safari o només funciona amb... sinó que ja han obert una mica totes aquestes portes.
Vale. tinc un tema que ens portarà a parlar de domòtica. ¿Vale? El deixo on hold perquè acabem de parlar de coses que vulguis destacar de Sonoma, de iOS 17, o sigui, de les noves versions en general. Eh? Jo del mòbil he notat, he vist... Jo tinc un iPhone 14 Pro. ¿Vale? El canvi a iOS 17 no l'he vist, no el vaig veure traumàtic, no vaig veure cap problema. També això potser per les aplicacions que faci cadascú servir. No vaig tenir problemes de, diguéssim, de consum excessiu de bateria o d'escalfament. Mira, ara amb la 17.1 estic notant més consum de bateria. Sí. Una mica més. ¿Vale?
Igualment, cada cop que actualitzeu una versió heu de deixar un marge de 2-3 dies abans de valorar el tema de la bateria. Perquè quan tu actualitzes alguna cosa, moltes vegades hi ha processos que es fan en segon pla que fan coses, que actualitzen coses, que reindexen contingut, que fan històries. Per tant, els primers dies després d'una actualització no es pot tenir en compte a l'hora de valorar ni rendiment, ni bateria, ni res. És a dir, si al cap d'una setmana us continua passant, després sí. Després ja podem dir que la versió aquella ens dona problemes. Però un, dos dies, una setmana, s'ha de deixar aquest marge, sobretot quan hem fet una actualització. Una instal·lació neta normalment no passa tant. Però amb una actualització hi ha molts processos de reindexat de dades, reindexat de coses, i això fa que els primers dies pugui passar aquestes coses.
Vale. Pues el consell seria que esperem 2 o 3 dies abans d'avaluar el consum un cop actualitzat el sistema.
Exacte.
Vale. Vols destacar alguna cosa més de Sonoma o d'iOS 17?
No, la veritat és que hi ha hagut molts canvis també internament, és a dir, a nivell de programació hi ha hagut molts canvis, per això veureu que també hi ha moltes apps que s'aniran actualitzant, que aniran fent coses, perquè hi ha històries que faciliten molt la feina als desenvolupadors. Clar, per això ja podríem dedicar-hi un programa sencer. Sí. Aquí entraríem dins de Swift UI, els canvis que està fent Apple, el Swift Data... Hi ha moltes històries que justament les han limitat també a iOS 17 i per això veureu que moltes apps començaran a forçar aquest canvi. O que veuran que qui estigui en versions anteriors no s'actualitza tant o no poden fer segons quines coses.
Saps una tonteria que ha millorat i que estic notant que m'és molt útil? Saps la barra de dalt, com es diu?
L'Status Bar.
No, parlo de iOS 17.
Sí. La Dynamic Island.
Dynamic Island. Jo el vaig... Abans m'era molt informatiu, però jo el manipulava molt poc, no? I ara ha guanyat amb intel·ligència. S'adapta més al context. I això m'ajuda molt. Per exemple, xurrades, encens la llanterna. Vale? Pues abans, si no tens un botó, havies de obrir havies de mirar la pantalla, donar-li el botonet de la llanterna, si estava... Sí, havies de mirar més coses. Ara, si hi ha llanterna oberta, a Dynamic Island t'apareix un petit iconet, li dones, apagues i encens. A reproduir, el mateix. O a reproduir vídeo, àudios, jo què sé, podcast o Audible o no sé què. Crec que ha guanyat en intel·ligència. No sé si ho has notat això tu, però jo ho he notat.
Aquí hi ha dues coses. Una, que els widgets ara són interactius, cosa que abans no ho eren. És a dir, què passava amb els widgets abans? Que si volies fer una acció, tu apretaves el widget, t'obria l'app en concret i allà feies l'acció. Tot això amb iOS 17 ha canviat. Ara tu pots fer, per exemple, si tens una aplicació d'àudio, tens una aplicació que faci alguna cosa i tens una acció ràpida, aquesta acció la pots fer des del widget. I si la pots fer des del widget, la pots fer també des del Dynamic Island, perquè no deixes un widget de l'aplicació. Això facilita aquestes coses que dius tu, que tu puguis fer una acció ràpida directament des del Dynamic Island. El fet de que també ara l'iPhone 15, el normal i el Pro també tinguin el Dynamic Island, fa que tot això els desenvolupadors també li comencin a donar més vida en aquest espai, que tu puguis començar a posar més coses allà.
Exacte, perquè he vist millores de, diguéssim, de sistema d'Apple, i en canvi he vist millores que no les havia vist fins ara, i el Dynamic Island estava allà, d'aplicacions. Vale? Vol dir que sí, es veu que, diguéssim, com es preveu que hi ha més gent que ho té, no? Doncs, que hi hagi
la gent comença a dedicar-hi més esforços per fer més coses.
Vale. Tinc un tema que et volia comentar d'Evo i Netatmo, vale? I de temes de home i tal, que enllaça amb domòtica. Ho deixo per la segona part. Si et sembla, fem un petit stop i continuem.
Som-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ara vindria la part de contacte, però aquí parlaríem del que ja hem parlat al principi del programa, no? De que la gent apuquini, que tot té un preu, que petití, que patata... Res, no reiteraré res del que ja hem dit. Només dir una cosa. Es va fer la festa de la xeta de creadors i mecenes al Luz de Gas i nosaltres no vam poder estar, per temes d'agenda i de tot, però pel que he vist va anar bastant bé, vale? I sé que el nou responsable de la Jeta, quan ho va deixar la Liz Castro, el tindrem al programa, el tindrem a Mossega la Poma, perquè hi ha tota una sèrie de novetats. Per tant, quan arribi el moment, pues ja el tindrem i ja explicarem novetats de la Jeta. ¿Vale? Però bueno, que sapigueu que el grup de creadors hi ha un... Tenim un Telegram de creadors de la Xeta, ¿vale? I és superdinàmic. Diria que massa, ¿vale? Però bueno, això,
No paren.
Però bueno, que tindrem el Cesc Freixas, que és la Freixas. Persona que li ha agafat el relleu, i jo crec que va amb moltes ganes, hi ha moltes idees, i veig la comunitat de creadors més activa, per tant, ja explicarem coses. Anem per la falca de Byte-Rate i anem per la segona part.
BiteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteRite.dental.
Vale, per introduir domòtica, Miquel, si et sembla. Fa... no sé, un any i pico, Netatmo em va deixar de funcionar. Jo tinc una estació meteorològica i em va deixar de funcionar. I el que em passava és que o no el podia configurar, no podia configurar que es connectés a la xarxa, o si es connectava, al cap d'una estona perdia la connectivitat i era un rotllo, tio. Tenies que tornar allà, apretar el botonet, tornar a configurar... I vaig dir, fora... No més. No sé si té a veure... O sigui, estic convençut que té a veure amb networking, tenint en compte que jo a casa tinc un router Asus amb Wi-Fi 6, ¿vale? Que tinc com dos... o sigui, tinc mesh. I això no sé
però
si...
Però tens dues xarxes? La de 3
no.
I... La de 2,5 i la de 5?
Tinc dues xarxes.
O només tens les 5?
Sí. Tinc dues xarxes. Tenia dues xarxes. Ara tinc una. Ara només tinc 5. Tenia dues i ho vaig canviar. Ja. Bueno, va tornar a la vida i un dia fent una prova dic, hòstia, acaba de reconèixer-se immediatament. Hòstia, m'apareix a home, tio, ja tinc temperatures. En l'impàs, far i cansat, vaig dir, a la merda. I me'n vaig comprar una altra estació meteorològica, que no és de Netatmo, que és de EBE, ¿vale? La IF, EBE. Que, bueno, que aquesta es va connectar molt bé a l'inici, va anar tot molt bé i durant molt de temps va funcionar perfecte.
Però IF va per Bluetooth, si no m'equivoco.
I és
o
aquest...
Mare, o Mare, si és el...
Sí, va per Mare. Jo puc veure i configurar des del Home, des de l'aplicació Home d'Apple.
Sí, perquè IF, tot i que té aplicació ell pròpia, tot és directament protocol HomeKit. És a dir, l'avantatge és que no necessita res més.
Exacte. Vale. Arriba la nova versió del sistema operatiu. A part del ja t'ho diré demà. A part de l'estació meteorològica, em compro un endoll intel·ligent. Perquè tinc una parella a casa que m'interessava mesurar molt bé com consumia i tot el rotllo. ¿Vale? Canvi de sistema operatiu tant de Mac com de iOS. No reconeixia els dispositius IF. No els trobava. No anaven. No podia, em va desaparèixer a l'endoll, em va desaparèixer a l'estació meteorològica, li donava per configurar, no era reconegut, em fallava. Bueno, dic, ja no sé què fer. I arriba a les versions 1.1 i, bom, meravellosament tornen a funcionar tots, ¿vale? Vull dir que aquí és algo de sistema. Bueno, no sé si de sistema o de sistema i la manera com té implementat el protocol el fabricant, en aquest cas, IF, no?
En teoria, IF, és el que parlàvem, només funcionava amb Apple, perquè fins que no han tret els Matter o Matter o com li vulguis dir, no han començat a treballar amb altres protocols.
Però quan jo el vaig configurar el seu dia, ja el vaig configurar a través de Matter.
Sí,
ja existia.
Però al principi... Sí, correcte. És a dir, però els dispositius d'IF, només els últims tenen opció de Matter. La resta no funcionaven amb Bluetooth o funcionaven amb altres protocols. Vale? O algun, no sé si tenien algun Zigbee, també. Però només funcionaven dins de l'entorn d'Apple. Algú deuen haver tocat aquí que ha hagut d'haver-hi algun problema.
Jo crec que ha tocat algú és d'Apple, mira el que et dic. Alguna xurrada segur. Del protocol que l'han...
Fet, hi ha actualitzacions de Matter a la 17.1. Per exemple, ara pots posar panys d'aquests electrònics compatibles amb Matter que fins ara no eren compatibles. És a dir, segur que han fet alguna cosa que han canviat. Per això jo vaig acabar una mica desencantat de tenir-ho tot a HomeKit només. Si recordes, jo en el seu dia... Sí, només ho tenia tot a HomeKit.
Tu vas anar a Home Assistant.
Uh-huh. I vaig passar-ho tot a Home Assistant. Uh-huh. Perquè al final, al tenir-ho al Home Assistant, sí que tens un pont al mig, però tens moltes avantatges. Pots fer moltes coses més. Una de les coses que, per exemple, vam estar parlant fa poc en el grup de domòtica de Música a la Poma a Telegram, és que des de fa poc hi ha el que es diu Home Assistant Green, que és un aparatet que em sembla que val $99 i que ja ho té tot. Aquest ja té Matter, té Zigbee, té tots els protocols possibles, ja té la instal·lació feta i és una caixa d'aquestes que l'enxufes i ja està, un plug and play.
És com un hub de Philips Hue o un Apple TV. El que passa que és open source i tots els sistemes. I
després el pots connectar a HomeKit, el pots connectar a Google, el pots connectar a Alexa, el pots connectar on vulguis o fins i tot fer-lo servir amb Home Assistant directament i ja està.
Sí. Jo, amb aquests problemes que he tingut aquests dies, va arribar... Perquè, clar, jo a casa ho tenia tot connectat a HomeKit i m'oblidava, ¿vale? Però aquests dies m'he donat compte que, hòstia, si tingués un sistema on top, ¿vale? On top, que el pogués jo controlar i pogués llegir un log i pogués mirar què està passant, hòstia, no estaria tan venut perquè estava venut a Apple o venut al fabricant. I d'aquesta manera...
Això és el que em va passar a mi amb les persianes. Hi havia una sèrie de coses que no em funcionaven. I el fabricant deia, no és cosa meva, és cosa d'Apple. I Apple, vaig estar fins i tot amb arquitectes d'Estats Units mirant coses i no acabaven de donar-ho. Al final, el problema és tu vas a Home Assistant i veus qui llença què. És a dir, tu pots veure la persiana perquè s'ha tancat, perquè ell ha llançat una automatització o perquè algú li ha donat que està aquí.
O aquest servei ha rebut el missatge o no l'ha rebut? Hòstia, no l'ha rebut. Vale. L'ha enviat a l'altre servei? Sí, l'ha enviat. Vale, no hi ha comunicació. Sí, però aquí vas absolutament... Sí, lo de HomeKit és opac. Opac.
Han afegit ara, no sé si ho heu vist tots, quan hi ha temes de seguretat, és a dir, panys electrònics, sensors d'obertura, portes de pàrquing, si te'n vas a l'apartat de seguretat que surt a dalt, han afegit un petit log. És a dir, ara pots veure quan s'ha obert o s'ha tancat una porta i si ho ha començat un usuari, pots veure quin usuari ho ha fet. Però només en temes de seguretat. Sí, costa molt de trobar, perquè era una de les novetats que van anunciar. Jo no la trobava. I el que has de fer és, a dalt de tot, on surten totes les seccions de llum, seguretat, apreta seguretat i en les icones que et surten a sota, de cop i volta t'apareix una, que és auditoria. I allà et surten tots els esdeveniments del dia.
Important. Vale, genial. Perquè això, jo no tinc res... de seguretat de domòtica a casa, tinc altres coses, eh? I clar, aquesta part no la tenia totalment desconeguda. Però bueno, a mi si em dona loc de la resta, estic molt content, eh? Que també ho agrairia. I dos, si és que fins i tot és difícil saber quan coi un dispositiu s'està actualitzant de software, de versió de software. Ahir entro i dic, i no sé on llegia, vaig llegir per algun lloc, que havia hagut, sí, els HomePods, quan estan connectats a l'Apple TV, hi ha moltes sèries i pel·lícules que la música domina a sobre de la veu de manera que no sent res, no entens els personatges dialogant. I no és un tema de... No és un tema de si tu no podies canviar cap paràmetre per canviar aquesta circumstància, era perquè estava muntat així. Ara ho han arreglat. I aquest arreglo ve de les versions .1, de les noves versions. Clar, no tens un botó com tens a iOS o a macOS per actualitzar els HomePods.
Sí que pots, eh?
No pots forçar. S'actualitza sí. Quan entres i si... Bueno, ahir vaig començar
si
a veure...
Si tu te'n vas a la configuració de home de l'aplicació casa, te'n vas a dins de la casa en concret, hi ha una secció que justament són actualitzacions. Si te'n vas allà, et surten no tots tinc... els dispositius...
Jo no tinc aquesta... Estic a casa ara mateix. Jo tinc...
Ves a casa...
Tinc climatització, llum, seguretat, altaveus i televisió.
Els tres, que no ho veurem ara, i a més els que ens escolten... Si te'n vas a dalt de tot, què hi ha els tres punts? La rodoneta amb tres punts.
Casa, automatització i...
Configuració de la casa.
Sí.
Aquí, si baixes, hi ha un apartat que és actualitzacions de programari.
No.
Sí.
O no ho veig jo, o no...
Hi ha un apartat que és on hi ha les persones que hi ha dins de la casa que tenen permisos. Aquí, això, la configuració de la casa.
A casa meva hi ha moltes persones, però els permisos els tinc jo. Si ningú més veu res. No pot fer res.
Llavors et sortirà un botó que és convidar persones.
Estàs parlant del Mac o de l'iOS?
iOS.
Ah, vale, amigo. Comencem per aquí. Perquè
bueno, el Mac també hi és, eh? Però ara estic parlant d'iOS.
En els tres botons tinc configuració de casa, correcte. Convidar persones, sí.
Vas baixant, i hi ha actualitzacions de programari. Just per sota d'activar ND o Siri.
Ara sí. Vale,
i
ja
aquí...
Automàtic. Sí, ten raó.
I aquí, si el HomePod tingués una actualització, et sortiria aquí.
Vale. Correcte.
Mira, de fet, se m'ha posat a actualitzar el HomePod ara mateix, clar, perquè no tenia la 17.1.
A la 17.1. De fet, jo ahir ho vaig veure perquè vaig entrar a HomePod, vaig entrar a la configuració, bueno, configuració que només et diu coses, vale? Bueno, pots crear algun automatisme i tal, i al final et surt un resum de la versió que té, o si està connectat a la Wi-Fi, al Serial ID, en fi, tota una sèrie de coses, vale? I abans allà havia un botó, jo me'n recordo, que tu li donaves...
Per actualitzar, també.
Per actualitzar. I ara no hi és.
Pues,
ara, quan entres,
s'actualitza
sol. S'actualitza sol, vale, perfecte. És que no sabia on estava. Bueno, millor.
I aquí, de fet, els IBIs s'actualitzen també a través de HomeKit. Si t'hi fixes, aquí, si mai hi ha una actualització de l'endoll o de l'estació meteorològica, els firmwares es poden actualitzar per aquí també. Per això veuràs que aquí dalt posa actualitzacions automàtiques de HomePod o actualitzacions automàtiques d'accessoris de l'app de casa. I aquí poden ser qualsevol que implementi el sistema d'actualitzacions d'Apple.
Ho revisaré. Perquè jo entrava a l'aplicació del dispositiu.
També
és l'altra forma.
Però hi ha les dues maneres.
Vale. Parlàvem de Home Assistant Green, que està molt bé, perquè diguéssim que és com un Raspberry Pi.
Ja és que és un Raspberry Pi, però que ja et donen tot el hardware muntat, tot muntat i amb tot instal·lat. Amb la qual és una caixa, és un plug and play, que és superfàcil d'actualitzar, que és superfàcil d'utilitzar. Jo aconsello a tothom. És a dir, jo era com tu, ho tenia tot a HomeKit, però és que és això, el dia que comences a tenir algun problema... no tens cap manera de saber per on venen. Va, i en canvi, amb Home Assistant ho tens tot. Perquè pots veure logs, pots veure per què s'ha executat, per què no, pots fer automatitzacions que amb HomeKit són complicadíssimes, aquí són una patada, i al final és un dia ho parlàvem també pel Telegram, tots, de que al final allà tens 30.000 automatitzacions i és superfàcil. Que passa alguna cosa? És a dir, tu pots, a més, veure un històric. Un llum, quanta estona ha estat obert? Qui l'ha tancat, qui l'ha obert? Per què s'ha tancat, per què s'ha obert? Si ho ha fet una automatització o ho ha fet algú? Si ho ha fet algú des de HomeKit o ha sigut algú des de Home Assistant? Tot, ho veus
tot. És que potser amb llums... Bueno, si estàs fent algun anàlisi forense d'alguna cosa que ha passat, que un llum s'apagui o s'encengui, fins i tot d'aquests que són, que tenen sensors de moviment i tal, és important, vale? És molt important. Però, òbviament, amb temes panys o càmeres o tot això, això sí que és molt, molt, molt... és que és imprescindible poder-ho fer, vale? Alguna cosa nova de domòtica que vulguis destacar? Alguna cosa que dius, xavals, si esteu interessats en això, mireu-vos aquest tema. Si no, ja anem a...
Jo crec que l'important destacar era el Home Assistant Green, perquè justament allà el Telegram va sortir i la gent sembla que li va agradar, i crec que és una molt bona entrada. Són 100 euros. A veure, jo ni diria que és barat ni que és car, però que al final és una manera fàcil d'entrar-hi, no has de muntar una Raspberry, que és el que molta gent doncs, li pot costar, no? Agafar una Raspberry, munta el sistema operatiu, munta tot. Aquí ja t'ho ve tot. Et ve ja el Matter, que al final la Raspberry, si vols Matter, has de buscar el xip, instal·lar-lo tot, ja et ve tot. I jo crec que és una bona manera de començar. I fins i tot aquells que tinguin alguna cosa però vulguin ampliar-ho, doncs jo crec que és una bona manera.
Justament ahir preparant el programa, com volia parlar de Home Assistant, i de fet el logo, la foto que sortirà és la del nou logo de Home Assistant, que ha tret el nou logo, vale? Vaig veure el de Green, me'l vaig estar mirant i vaig dir, hòstia, això és una Raspberry Pi
vitaminada.
Bueno, adaptada només a temes de domòtica, vale? Sí, i vaig pensar, hòstia, la de feina, que això estalviarà. Per això dic que la pasta és molt relativa, perquè si tens molts dispositius i tens clar que vas a aquest model, perquè entenc que poses el dispositiu, l'enxufes a xarxa i et baixes l'aplicació del teu sistema de gestió i pa'lante, no?
Sí, sí. És a dir, ell s'instal·la tot, simplement serà seguir les instruccions i, a més, una cosa que té Home Assistant és que un cop el connectes a la xarxa et comença a detectar coses. Si tens llums d'IKEA o tens el Philips Hue, ell sol te'l detectarà i ja te'l començarà a posar. Si tens teles connectades a la xarxa, ell sol et detectarà les teles i te les posarà.
Per accedir al Green, per accedir a Home Assistant, entenc que tens aplicació per Mac, aplicació per iOS, i allà pots fer... Bueno,
de fet, és una... És navegació web, eh? És a dir, pots connectar des d'un navegador
Genial.
I és exactament el mateix.
Genial, doncs aleshores perfecte, molt més senzill, de dins o de fora de la xarxa, si vols, i ho actives, en fi.
Després tenen el Home Assistant Cloud, que si el pagues et pots connectar des de fora i ells ja et fan tot el procés de que no hagis de tenir una IP estàtica. Ells mateixos et fan la IP dinàmica, t'enxufen, et connecten, fan que l'aplicació es connecti sola, té altres avantatges.
Perfecte. Portem una hora en punt i jo hem d'acabar, vale? Hi ha dues propostes, però jo crec que les dues t'interessaran, o sigui que anem ràpid a les propostes i les comentem, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Com deia, només tenim avui dues propostes. Una que ens la va portar el Siner, que ja sabeu que és un enamorat dels teclats mecànics. Siner, si m'estàs escoltant, que segur que sí, perquè escoltes el programa, tinc una foto de que jo tenia 18 anys amb el teclat mecànic IBM d'un sistema 36, ¿vale? Te l'enviaré en privat. No la publiquis enlloc, eh? És only for your eyes. Però si vols un teclat mecànic, allò pesava... Quan vaig veure la foto, només recordava l'empresa on havia treballat, el sistema 36 que havia estat configurant i tot el rotllo, però recordava molt el que pesava aquell teclat, tio. O sigui, et caia a sobre i et feia mal, eh? Bé, doncs, ell parla, el Siner ens recomana, un teclat de la casa Das Keyboard, com Das Boot, d'aquella pel·lícula famosa de submarins, doncs Das Keyboard, que tot i tenir aquest nom, jo diria que és una empresa americana, ¿vale? No estic segur, Sí, és una empresa americana, però distribueix a Europa. Hi ha un, té molts models, però hi ha un específic que és professional dedicat a Mac. Vale? A Europa, la distribuïdora està a Alemanya i es diu Alternate. Okay? I jo Alternate Alemanya no... O sigui, Alternate no he vist aquest model especial per Mac. Ojo que heu de mirar que sigui per Mac i que sigui compatible amb els teclats d'aquí, perquè les tecles o són de UK o americanes o... Però jo he vist que el teclat alemany, on està la on està la A amb dièresi, que la fan servir molt, i la U amb dièresi, vale? Podeu tenir la C trencada o la N. I això amb Mac és molt fàcil de configurar. Molt xulos, la veritat és que són molt xulos. Vull dir, els enamorats dels teclats mecànics, mireu i feu... submergiu i mireu totes les alternatives, que no només tenen model per Mac, tenen model per tot. Das Keyboard. I l'altre consell. Has provat el navegador Arc, A-R-C?
No.
Vale. Doncs fa unes setmanes vam estar parlant i jo vaig aconsellar Vivaldi com a navegador, vale? Que està xulo i tal. Quin problema tenia Vivaldi? Bueno, Vivaldi ha tingut dos problemes. Un, que YouTube ha canviat la política dels AD blockers, vale? I Vivaldi se'n va veure afectat i durant un temps et sortia l'advertència i Vivaldi no ho corregia i bueno, era molt pesat. Vale?
I no podies.
I no han sigut ràpids els de la gent de Vivaldi. I dos, m'he donat compte que Vivaldi consumeix bastant recursos en Mac. Vale? Està molt bé, és un navegador potent, fa moltes coses, però el preu que pagues és... Clar, això es va juntar amb el tema de la temperatura que explicava abans de Sonoma. I era un caos, tio. Era una desgràcia absoluta. Bueno, Arc és visualment molt, 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 molt agradable. A nivell de consum de recursos, està molt treballat, molt ben pensat. Es nota, quan tu desenvolupes alguna cosa i la teva fixació número... O sigui, la teva fixació o el teu objectiu d'inici és no consumeixis recursos. No consumeixis recursos innecessaris. Vale? I això, cada vegada que fas una iteració, no consumeixis recursos. I Arc és un agent que va néixer pensant en això. Una. I dos... Molt agradable visualment, molt agradable, molt funcional, molt agradable, molt funcional. I la veritat és que m'està agradant molt perquè, de fet, ara mateix que estem parlant tu i jo, tinc dos finestres del navegador actives i l'aplicació de notes on tinc el guió. I ho tinc tot amb una pantalla i ho combina. Es combina les dues pantalles del navegador Arc amb l'estudi... del YouTube i amb Riverside i amb això. I això em costava molt fer-ho amb altres navegadors i amb Arc és by default. Fàcil. Està molt bé. No l'has provat.
Ja l'estic descarregant. Ja m'has convençut.
té una cosa que es diu... també disposa de que puguis tenir entorns aïllats, amb logins d'accessos específics per cada entorn. Per exemple, si jo tinc YouTube en l'entorn de la ràdio, el tinc amb una compte. I si tinc YouTube ara, el tinc a la compte de Mossega la Poma, perquè estic controlant el directe de Mossega la Poma. Al tenir dos espais separats, puc tenir els dos entorns i no haig de canviar de compte, saps? Si no haig de tornar-me al lugar, sinó que cada entorn queda el login separat. Això, quan fa servir diferents interaccions d'una mateixa aplicació o servei web, que cada entorn et separi, és molt útil. Vale? Us poso un exemple de moltes coses que fa. Vale. Pues ja està. Tens alguna cosa que diguis a nivell de proposta?
Pues no, ara mateix no se m'acut.
Molt bé, Miquel. Pues, escolta'm, com sempre que vens per Mossega la Poma, un plaer tenir-te. Deixeu comentaris, nois, si us ha agradat, nois i noies, si us ha agradat el programa d'avui, l'heu trobat interessant i us ha portat alguna reflexió, alguna idea, doneu-nos feedback en el grup de Telegram. Miquel, ens veiem aviat. Vinga, una abraçada.
Vinga, adéu.
Adéu a tots.